prova de valencià organitzada per la SIACOVA, nivell C2, convocatòria de gener de 2026. Àrea de comprensió oral, mediació i expressió escrites. Activitat 1. Tot seguit, escoltareu un àudio d'una conversa sobre la veu i com s'implica el cos en aquesta acció. El text l'escoltareu dues vegades. Entre les dues reproduccions disposareu d'un minut per aprendre notes. Cal que recolliu la informació necessària per a elaborar un text, d'acord amb les indicacions que trobareu més avall, que ha de contenir un mínim de 200 paraules. Si no s'arriba al mínim, es penalitzarà. Escriviu el text en el full de respostes. Abans, llegiu les indicacions.
Quasi res, perquè Freddie Mercury tenia una veu tan increïble que fins i tot els científics han tractat d'investigar d'on venia. Les seues cordes vocals es movien més de pressa que la de la resta de persones. Feia oscil·lacions que molts seríem incapaços de dominar i cantava notes a les que altres persones, com jo, apenes podríem arribar. O sí.
O sí? Què vol dir o sí?
Perquè en realitat en la nostra veu influeixen molts altres factors, més enllà d'aixes cordes vocals que a Freddie Mercury el feien tan especial. Per exemple, ara que estem parlant, nosaltres tres, tenim implicat tot el cos en fer sonar la nostra veu, des de la panxa fins al cap. Ens ho ha explicat Begoña Torres Gallardo, doctora en biologia, especialista en la veu i autora de llibres com La veu i el nostre cos.
Pulmons i tota la musculatura de la caixa toràcica que ens serveix per agafar aire i treure aire, que és el que en diem la manxa. Llavors tenim una part que vibra, que està aquí, que és com una llengueta, com la que té també els instruments, jo que sé, des del oboè, que té una doble canya, que en el nostre cas són les cordes vocals, així anomenades, que estan dintre de la laringe, posen una en contacte de l'altra, no deixen passar l'aire, però jo faig força per treure l'aire i els faig vibrar. I llavors, a part d'això, hi ha una part per sobre dels plecs vocals, de les cordes vocals, que és tota la zona de les cavitats de ressonància, la boca, la faringe i les fosses nasals. Llavors, tota, són els tres espais que estan per sobre i que actuen això com la caixa de ressonància de qualsevol instrument, d'un violí, d'una guitarra.
És a dir, és la caixa de ressonància de la veu.
Efectivament, i esta última part que ens explicava Begoña és la que fa que la nostra veu siga única i especial, la de cadascun de nosaltres. Ens ho explica també la logopeda Alba Siscar.
I s'encarrega de que la veu, al anar més ressonant entre elles, va de poc a poc adquirint les característiques pròpies de cadascun de nosaltres. Per exemple, podríem pensar en la boca, en el paladar i en els sinus maxil·lars i frontals, que són com uns xicotets forats que estan buits dins dels ossos i que es troben en les galtes i en el front.
I si hi ha tantes parts involucrades, per què tenim tendència sempre a tocar-nos la gola quan parlem de la veu?
Clar, no? Tots tenim tendència a la gola, no? La veu des d'ací. Realment perquè la gola és la part que més pateix. D'una banda, perquè és on està la laringe, que és molt xicoteta i delicada.
La laringe és molt petita. Els plecs vocals, les cordes vocals en una dona fan com un centímetre aproximadament i en l'home fan un i mig, entre un i mig i dos. És a dir, són molt petits. Estan competint amb tota una musculatura tremenda, que és la musculatura de l'abdomen, que és la que llença l'aire i jura amb el diafragma. A veure, els músculs de l'abdomen són com llençols, són molt grans, no? I jo sempre els he fet bromes al meu, a veure qui té a perdre, un que és així de petit o l'altre que és així de gros. Qui té a perdre és sempre la laringe, que a més és molt, molt sensible. És una part del nostre cos que no està preparada perquè li fem fer esforços.
Clar, és molt sensible i a més la laringe no està creada ni per a parlar ni per a cantar.
Què dius?
Com te ho dic, és que jo estic flipant. El seu objectiu primari és evitar que ens ennueguem. Jo no tenia ni idea.
La laringe no està pensada per cantar ni per parlar. La nostra laringe, com la dels gossos, la dels gats, la dels rèptils, amfibis i tants bitxos, perquè està pensat és perquè tanqui el pas a les vies respiratòries, perquè no t'ennueguis i t'arriba una brossa. Es tanquen, és una vàlvula de protecció. que passa que nosaltres l'hem adaptada per emetre sons i després ja per emetre doncs, els sons de la parla i fins i tot per cantar. No? Però ella, la seva missió no és només que sigui una vàlvula de tancament. Es tanca els plecs, es tanca també l'epiglotis, es tanca tot i ens protegeix doncs, de passar-nos res, sigui la saliva mateixa. No?
Per això entenc que és una de les parts que cal protegir quan volen cuidar la veu.
Clar, és molt delicada. I en la seva cura poden intervindre coses tan bàsiques com l'alimentació o fins i tot dormir bé.
Per a cuidar la nostra veu i que siga el més sana i en les millors condicions possibles, utilitzem pautes d'higiene vocal. Prendre aigua per hidratar-nos, evitar menjar aliments molt freds, molt calents. El fred i el calor també poden danyar les nostres cordes vocals.
Però n'hi ha tres aspectes molt més importants. I si jo vos diguera que ara mateix a les tres, sense ser conscients, podíem estar fent patir la nostra gola, la nostra veu i la nostra laringe?
Sí? Com?
Per moltíssims, moltíssims factors.
I li fas un esforç sempre i quan la coordinació del cos no sigui correcta. Si nosaltres, per exemple, parlem fent molta pressió amb la musculatura, com estic fent jo ara, de l'abdomen, ella pateix. Si jo agafo i la baixo molt aquí a baix, com fan algunes locutores de la tele que les sents que parlen així, i també fins i tot actrius, això acaba fent realment molt de mal, perquè tu estàs baixant la laringe en una posició que no és correcta, que la fas treballar en contra d'esports i acabes fent uns nodos com una catedral si, com jo, et dediques a fer una feina que estàs tot el sant dia parlant davant de gent i en auditoris que poden ser grans, no?
Però no només això, fins i tot pot influir com estem assegudes o com obrim la boca.
La postura que podem tenir, la manera en què trepitgem, com ens posem la nostra verticalitat, tot això pot influir en aquest sistema que en diem l'aparell vocal, que és tot aquest conjunt que dèiem dels ressonadors, la laringe que li diuen el vibrador i la manxa, tot aquest conjunt es veu afectat o es pot veure afectat per una postura que diguem-ne incorrecta. Una postura, per exemple, hi ha gent que es posa tota tiesa com un rave, aquesta gent que tensa molt els genolls es posa així de tiesa, quan vol respirar, quan vol inspirar no pot. No pots inspirar bé perquè el diafragma no pot baixar bé. I això acaba fent mal a la gola, a les cordes vocals, òbviament.
Ara si t'apareix a pensar... Quasi res, perquè Freddie Mercury tenia una veu tan increïble que fins i tot els científics han tractat d'investigar d'on venia. Les seues cordes vocals es movien més de pressa que la de la resta de persones. Feia oscil·lacions que molts seríem incapaços de dominar i cantaven notes a les que altres persones, com jo, apenes podríem arribar. O sí?
O sí? Què vol dir o sí?
Perquè en realitat en la nostra veu influeixen molts altres factors, més enllà d'aixes cordes vocals que a Freddie Mercury el feien tan especial. Per exemple, ara que estem parlant, nosaltres tres, tenim implicat tot el cos en fer sonar la nostra veu, des de la panxa fins al cap. Ens ho ha explicat Begoña Torres Gallardo, doctora en biologia, especialista en la veu i autora de llibres com La veu i el nostre cos.
Pulmons i tota la musculatura de la caixa toràcica que ens serveix per agafar aire i treure aire, que és el que en diem la manxa. Llavors tenim una part que vibra, que està aquí, que és com una llengueta, com la que té també els instruments, jo què sé, des del oboè, que té una doble canya, que en el nostre cas són les cordes vocals, així anomenades, que estan dintre de la laringe, posen una en contacte de l'altra, no deixen passar l'aire, però jo faig força per treure l'aire i els faig vibrar. I llavors, a part d'això, hi ha una part per sobre dels plecs vocals, de les cordes vocals, que és tota la zona de les cavitats de ressonància, la boca, la faringe i les fosses nasals. Llavors, són els tres espais que estan per sobre i que actuen això com la caixa de ressonància de qualsevol instrument, d'un violí, d'una guitarra.
És a dir, és la caixa de ressonància de la veu.
Efectivament, i esta última part que ens explicava Begoña és la que fa que la nostra veu siga única i especial, la de cadascun de nosaltres. Ens ho explica també la logopeda Alba Siscar.
I s'encarrega de que la veu, al anar-nos ressonant entre elles, va de poc a poc adquirint les característiques pròpies de cadascú de nosaltres. Per exemple, podríem pensar en la boca, en el paladar i en els sinus maxil·lars i frontals, que són com uns xicotets forats que estan buits dins dels ossos i que es troben en les galtes i en el front i en el front.
I si hi ha tantes parts involucrades, per què tenim tendència sempre a tocar-nos la gola quan parlem de la veu?
Clar, no? Tots tenim tendència a la gola, no? La veu des d'ací. Realment perquè la gola és la part que més patix. D'una banda, perquè és on està la laringe, que és molt xicoteta i delicada.
Sí, la laringe és molt petita. Els plecs vocals, les cordes vocals en una dona fan com un centímetre aproximadament i en l'home fan un i mig, entre un i mig i dos. És a dir, són molt petits. Estan competint amb tota una musculatura tremenda, que és la musculatura de l'abdomen, que és la que llença l'aire, i jura amb el diafragma. A veure, els músculs de l'abdomen són com llençols, són molt grans, no? I jo sempre els he fet bromes al meu, i he dit, a veure, qui té a perdre? Un que és així de petit o l'altre que és així de gros? Qui té a perdre és sempre la laringe, que a més és molt, molt sensible. És una part del nostre cos que no està preparada perquè li fem fer esforços.
Clar, és molt sensible, i a més la laringe no està creada ni per a parlar, ni per a cantar.
Què dius?
Com te ho dic, és que jo estic flipant. El seu objectiu primari és evitar que ens ennueguem. Jo no tenia ni idea.
La laringe no està pensada per cantar ni per parlar. La nostra laringe, com la dels gossos, la dels gats, la dels rèptils, amfibis i tants bitxos, perquè està pensat és perquè tanqui el pas a les vies respiratòries, perquè no t'ennuegui si t'arriba una brossa. Que es tanquen, és una vàlvula de protecció. El que passa és que nosaltres l'hem adaptada per emetre sons i després ja per emetre doncs, els sons de la parla i fins i tot per cantar, no? Però ella, la seva missió no és només que sigui una vàlvula de tancament. Es tanca els plecs, es tanca també l'epiglotis, es tanca tot i ens protegeix doncs, de passar-nos res, sigui la saliva mateixa, no?
Per això entenc que és una de les parts que cal protegir quan volen cuidar la veu.
Clar, és molt delicada. I en la seva cura poden intervindre coses tan bàsiques com l'alimentació o fins i tot dormir bé.
Per a cuidar la nostra veu i que siga el més sana i en les millors condicions possibles, utilitzem pautes d'higiene vocal. Prendre aigua per hidratar-nos, evitar menjar aliments molt freds, molt calents. El fred i el calor també poden danyar les nostres cordes vocals.
Però n'hi ha tres aspectes molt més importants. I si jo vos diguera que ara mateix a les tres, sense ser conscients, podíem estar fent patir la nostra gola, la nostra veu i la nostra laringe.
Sí? Com?
Per moltíssims, moltíssims factors.
I li fas un esforç sempre i quan la coordinació del cos no sigui correcta. Si nosaltres, per exemple, parlem fent molta pressió amb la musculatura, com estic fent jo ara, de l'abdomen, ella pateix. Si jo agafo i la baixo molt aquí a baix, com fan algunes locutores de la tele que les sents que parlen així, i també fins i tot actrius, això acaba fent realment molt de mal, perquè tu estàs baixant la laringe en una posició que no és correcta, que la fas treballar en contra d'esports i acabes fent uns nodos com una catedral si, com jo, et dediques a fer una feina que estàs tot el sant dia parlant davant de gent i en auditoris que poden ser grans, no?
Però no només això, fins i tot pot influir com estem assegudes o com obrim la boca.
La postura que podem tenir, la manera en què trepitgem, com ens posem, la nostra verticalitat, tot això pot influir en aquest sistema que en diem l'aparell vocal, que és tot aquest conjunt que dèiem dels ressonadors, la laringe que li dona el vibrador i la manxa, tot aquest conjunt es veu afectat o es pot veure afectat per una postura que diguem-ne incorrecta. Una postura, per exemple, hi ha gent que es posa tota tiesa com un rave, aquesta gent que tensa molt els genolls es posa així de tiesa, quan vol respirar, quan vol inspirar, no pot. No pots inspirar bé perquè el diafragma no pot baixar bé. I això acaba fent mal a la gola, a les cordes vocals, òbviament.
Ara, si t'apareix a pensar-ho...